Molt bon dia, comencem tot seguit a Ràdio Balaguer a fer el repàs del més destacat de l'actualitat aquesta jornada. Avui és dimarts, dia 28 del mes de novembre, i obrim destacant avui que Balaguer prepara un any més una àmplia programació d'activitats per les festes de Nadal d'aquest any 2023. El tret de sortida es farà, ho explicàvem ja en l'informatiu d'ahir, es farà aquest cap de setmana, el divendres, amb l'encesa de llums, i dissabte amb la celebració de la Fira de Santa Llúcia. Els actes, però, continuaran fins al dia 6 amb espectacles infantils com el Cagasoca, també hi haurà el Cosmolúdic, el concert de Sant Esteve o la Cavalcada de Reixos, que enguany recuperarà les carrosses. Ho ampliem de seguida, però també en l'informatiu d'avui els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. Destacarem també avui que Junts per Catalunya reforça el compromís per combatre el despoblament de la Noguera en una reunió estratègica amb lideratges municipals. La trobada s'emmarca dins d'un cicle de 43 sessions d'estratègia que es duran a terme a totes les comarques de Catalunya. La que parlarem avui, la que comentarem avui, es va celebrar ahir a la ciutat de Balaguer. Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones per quatre robatoris amb força en benzineres de Vallfogona de Balaguer, La Fuliola i Tornabous. Un dels arrestats té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. Serà la notícia d'àmbit de successos que tractarem avui. D'altra banda, a nivell comarcal, parlarem de la 26a Fira Artesana d'Age, perquè tornarà a omplir aquest diumenge, dia 3, al matí, als carrers de la vila, de propostes culturals i festives, a més del tradicional mercat de productes de Nadal i d'artesanat. La inauguració oficial tindrà lloc a les 11 del matí, conjuntament amb l'estrena també de la nova oficina de turisme a la Casa del Montsec, que servirà de tret de sortida per a l'obertura de la fira. Parlarem també de la campanya que posa en marxa Pimec Comerç Lleida per reivindicar la importància del comerç i la restauració local. I també els explicarem que prop de 90 municipis de fins a 1.000 habitants de la Vegueria de Lleida contractaran propostes culturals l'any que ve, el 2024, amb l'ajuda del Departament de Cultura. La comarca de la Noguera és la comarca on més pobles s'han acollit a aquestes ajudes i on es destinaran més recursos, concretament gairebé 100.000 euros. També parlarem avui del celler del Montsec i de la revista local La Palanca d'Artesa de Segre, perquè van entregar el passat divendres els premis Espinjoladors i Espinjoladores de l'any, que reconeixen la tasca de persones o entitats vinculades al municipi o al món del vi. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de la derrota per 2-4 del Comtat d'Urgell de futbol sala, que rebia aquest dissabte la visita del líder de la categoria, el Lleida. A primera divisió, el Comtat B guanyava 7-2 al Linyola i el Balaguer i Vedruna perdia 2-1 a Llardecans. I també parlarem de la derrota dels dos equips sèniors del Club Voleibol Balaguer. El femení perdia 1-3 contra l'Igualada, mentre que el masculí ho feia per 0-3 contra el Martorell.
La Paeria de Balaguer ha presentat aquest dimarts la programació d'actes i activitats previstes de Nadal a Reixos. A l'acte hi han assistit, entre altres, la paera en cap, Lorena González, i també la paera de cultura, Mari Carme Puigpelat. Els actes començaran aquest divendres, dia 1, a la plaça del Mercadal, amb l'arribada de la Polsim, l'Estel i l'encesa de llums. En aquest hi participaran també l'Escola Municipal de Música, la Xemeneia, Espai de Dansa, Moviment i Creació, i també s'inaugurarà la pista de patinatge, que estarà oberta des del dia 1 de desembre, és a dir, des d'aquest divendres fins al dia 7 de gener. L'acte d'inauguració anirà a càrrec del Club Patí Bellcaire, que també farà una exhibició a la pista. Pel que fa a la programació, es mantindran bona part de les activitats els últims anys i l'imaginari que es va crear per aquestes festes amb els diferents personatges. Tot i això, també hi haurà novetats, entre elles, segons ha explicat Puigpelat, una jaima, que serà l'oficina d'Orient, i també es faran activitats educatives com, per exemple, l'anomenada Històries de Nadal a Reixos, en què s'anirà als diferents centres educatius a explicar a l'alumnat l'imaginari dels Reixos aquí a Balaguer.
Com a novetat, aquest any hi haurà per la recepció de les pageses. Hi haurà aquí a la plaça Mercadal una jaima, que serà l'oficina d'Orient, on les pageses estiran reben a les escoles. Després també una altra novetat, doncs, seran un grup de la biblioteca, s'ha fet com una mena de conte, d'història, i aniran per les principals escoles, totes les escoles de Balaguer, i explicaran aquest imaginari, no?, amb tots els personatges, perquè la canalla cada vegada s'hi apropi més, malgrat que ja fa anys que es fan, doncs es continuarà fent això. També una altra novetat, dins d'aquesta jaima que us he comentat, doncs hi haurà el dia 22, hi haurà el que és la missatgeria, es podran fer la canalla que vulgui, hi haurà aquí unes tauletes i tal, i podran vindre a escriure la seva carta als Reixos. Hi haurà les missatgeres, doncs, que les ajudaran. Aquestes serien les principals novetats que hauria d'anar a les Reixos, amb la tradicional, doncs, concert de Sant Esteve per l'Orfeó, al teatre, i també el concert de Reixos el dia 6, no?, que també es farà al teatre.
Aquest proper dissabte, d'altra banda, dia 2, recordem també, se celebrarà, també ho explicàvem en l'informatiu d'ahir, el Mercat de Santa Llúcia, Fira dels Alls, que a la ciutat es remunta al segle XV i en la qual hi haurà parades de decoració nadalenca, productes artesans del territori i també un seguit d'activitats que amenitzaran la jornada. També a la tarda cal destacar que arribaran les patgesses Alba Flor, Doll d'Argent i Dits de Seda a la Casa de la Paeria, que acompanyades del grup musical Apocadixis Cotton Pickers es dirigiran a la plaça del Pou, on les rebran la paera en cap i també la polsim per lliurar la clau de la ciutat. Les patgesses hauran rebut els tres objectes màgics que hauran de protegir i custodiar fins a l'arribada de Ses Majestats el dia 5 de gener. La següent activitat està prevista pel dia 22 de desembre, quan els infants podran participar en un taller per fer la carta als Reixos a l'oficina d'Orient. L'endemà, dia 23, es farà el caga-soca i l'arribada de les llamineres al Teatre Municipal amb l'espectacle infantil Rigoberta i Windigo de la companyia Càlite. Per Sant Esteve, ho sentíem també abans, se celebrarà el tradicional concert al teatre a càrrec de l'Orfeó Balaguerí, que oferirà un repertori ple de nadales. I l'endemà, el dia 27 de desembre, al vespre, tindrà lloc l'arribada dels Carboners i la Foguera dels Innocents a la plaça del Mercadal amb el grup de percussió Band del Pal i els Diables Bèsties Ferestes. Les activitats de Nadal a Reixos seguiran el dia 29 amb la visita de la Pipa al Museu de la Noguera, on els més petits podran visitar els magatzems on es desen els objectes més importants de la ciutat. El dia 30 es podran veure els Pastorets de Folk i Torres al Teatre Municipal, encapçalats per la companyia Crisi Perpètua i amb una cinquantena d'actors i actrius dalt de l'escenari. El dia 5 es farà la cavalcada dels Reixos amb sortida des de davant de l'església del Sagrat Cor i un recorregut que passarà pel carrer Barcelona i el passeig de l'estació. La cavalcada d'enguany tornarà a comptar amb carrosses i acabarà a la plaça del Mercadal, on Ses Majestats seran rebuts pel govern de la ciutat. Després, els infants podran entregar la seva carta en persona i saludar els Reixos a la mateixa plaça en un entarimat, que es prepararà per a l'ocasió. Aquest any, doncs, els Reixos no rebran els més petits al vestíbul de la paeria, com s'havia fet els últims anys, sinó a la mateixa plaça. Ho ha detallat la mateixa paera de cultura.
Mira, el recorregut sortirà des del Sagrat Cor, serà molt similar al que s'ha fet els altres anys, amb l'alliurament, no?, de les claus i les patgeses amb els Reis que surten des del Sagrat Cor. Es farà el que és carrer Barcelona fins a arribar a la plaça de la Sardana i es baixarà fins a la plaça. ¿Vale? Haurà cavalcada, haurà carrosses, amb molt seguici que les acompanyaran, intentem que hi participi quantitat de gent, no? I en un principi no serà dintre la recepció dels Reixos a la canalla, no serà dintre de la paeria, sinó que serà a fora, a la plaça del Mercadal, amb l'entarimat, perquè tothom que s'esperi els pugui veure i no cal que, no?, si no estàs a dintre, els vegis. Vull dir que farem un mix entre el que es feia i el i anar continuant una mica amb la novetat, no?, d'aquest imaginàrium de Nadal a Reixos, que es venia fent els darrers anys.
Mari Carme Puigpelat també ha fet una crida a la participació de la ciutadania com a voluntaris en tota aquesta programació de Nadal a Reixos. Sobretot, diu, el que falta és gent per la missatgeria dels Ses Majestats i per la cavalcada.
I també ens faltaria molt el que és missatger, sobretot, perquè n'hi ha, eh? Ja pot ser una vintena, a part dels grups que es van adquirint, doncs, com, no sé, no?, els Carboners ja, o els Llamineres, que aquest any hem ampliat el que és la cavalcada de Reis amb l'Estel, que acompanya l'Estel. Hi haurà l'escola de la Ximenea, doncs hi haurà un grup de nenes que acompanyaran aquest Estel, i després a les Llamineres, també el grup de l'escola de dansa, rítmica de Balaguer, que també els acompanyaran les Llamineres. Vull dir que la part participació en si a la cavalcada serà més llarga, perquè hi haurà grups de gent que hi participaran, però sí que ens faltaria més voluntaris, no? No hi ha una escola tancada com la Xemeneu o la de Rítmica que ja hi són, no? Sinó gent de Balaguer que vulgui participar-hi. Sobretot missatgers ens fan, bueno, de tot una mica. De missatgers n'hi ha 36, vull dir, imagineu que n'hi ha molts, no? I llavors ara tenim com uns 10 o 11 missatgers. Sobretot sector femení s'ha apuntat molt més, no? Vull dir, que sigui molt més participatiu. També, naturalment, volem veure si els nois s'agrupen, no? I participen en això. Hem enviat un correu a totes les escoles, a partir d'ESO, i els instituts de Balaguer, que vulguin participar-hi. N'hi han fet ja recordatoris, s'ha penjat a la pàgina web i a les xarxes per fer-ne aquesta publicitat, no? Però, bueno, a veure si la gent s'anima. Sembla cap al final, a veure si encara podem fer una gran cavalcata, sobretot, no?, amb molta gent de Balaguer.
Per la seva banda, la paera en cap Lorena González també ha fet una crida perquè els balaguerins i balaguerines gaudeixin i participin els propers dies de les diferents activitats previstes i també de les campanyes comercials de Nadal que organitzen les diferents associacions de comerciants de la ciutat aquest any en col·laboració, recordem, amb la paeria.
Des de la paeria, simplement convidar-vos a gaudir de totes elles, activitats per grans i petits, també per a que participeu de totes elles, però també que pugueu fer les vostres compres de Nadal a Balaguer, tant a la Fira de Santa Llúcia com al Centre Històric i als comerços de la ciutat, a tots els comerços de la ciutat que estan fent les seves campanyes de Nadal i que donem també aquest impuls a les nostres empreses. Creiem que és important també tenir com a suport, no?, doncs la pista de gel sintètic, entre moltes altres activitats que podreu gaudir tota la ciutadania de Balaguer.
El Dia de Reis, d'altra banda, se celebrarà la mostra de cobla fusió de les Terres de Ponent al Teatre Municipal a càrrec de la cobla Maricel, un acte que serà el que donarà per finalitzades les festes de Nadal d'enguany aquí a la ciutat. També un any més, recordem, s'organitzarà el Parc de Nadal Cosmolúdic al Pavelló Impacsa, estarà obert del 28 de desembre al 5 de gener. Anem ara a altres temes d'interès. Junts per Catalunya reforça el compromís per combatre el despoblament de la Noguera en una reunió estratègica amb lideratges municipals, una reunió que es va fer aquest dilluns a Balaguer. La trobada s'emmarcava dins d'un cicle de 43 sessions d'estratègia que es duran a terme a totes les comarques de Catalunya.
Junts per Catalunya ha congregat aquest dilluns una destacada representació de càrrecs electes de la Noguera en una intensa jornada de treball a la ciutat de Balaguer. Aquest esdeveniment forma part d'una sèrie de 43 sessions estratègiques planificades amb l'objectiu de coordinar l'acció política dels càrrecs electes i abordar els reptes més importants del país. En total, es duran a terme 43 trobades durant els pròxims mesos a totes les comarques. A la reunió hi han participat alcaldes, regidors i caps de llista de 20 municipis de la comarca de la Noguera. La jornada ha comptat amb el secretari general, Jordi Turull, el responsable de Política Municipal i Territori, David Saldoni, les diputades al Parlament de Catalunya, Anna Feliu i Jamina Vella, el diputat al Congrés, Isidre Gavín, el diputat provincial i president comarcal, Marc Solanes, el president de la Vegueria, Eloi Bergós, i Gent Matrilla, cap de llista a Balaguer. L'objectiu d'aquesta trobada és preparar de forma conjunta l'acció política de Junts al territori, abordant les necessitats de la comarca en general i de cadascun dels municipis en participar i crear mecanismes de coordinació entre les diferents institucions per tal d'aconseguir tirar endavant iniciatives polítiques que donin resposta a aquestes prioritats. Durant la sessió de treball s'han abordat qüestions com la regulació urbanística rústica, l'equilibri territorial, la despoblació i el despoblament, la gestió de l'aigua, l'acompanyament a la gent gran i el suport a la pagesia. La propera sessió de treball se celebrarà el 29 de novembre a la comarca del Tarragonès.
I en l'àmbit de successos, destaquem ara que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per quatre robatoris amb força en benzineres de Vallfogona, de Balaguer, La Fuliola i Tornabous. Un dels arrestats té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dissabte passat un home de 33 anys i una dona de 37 anys com a suposats autors de quatre robatoris amb força. Els fets van tenir lloc la mateixa nit en benzineres dels municipis de Vallfogona, de Balaguer, La Fuliola i Tornabous. Pels vols de la una de la matinada, els Mossos van rebre l'avís que s'havia activat l'alarma en una benzinera de La Fuliola. La policia va comprovar que havien forçat les caixes de monedes de les màquines del rentador de vehicles i havien fet el mateix en altres benzineres de la zona. Van iniciar una recerca que els va permetre arrestar els presumptes autors dels fets dues hores més tard. En concret, la policia va aturar un vehicle sospitós ocupat per una parella. Després de fer les comprovacions pertinents, els van arrestar. Els detinguts, un dels quals amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar a disposició judicial a Cervera.
I anem ara fins a Agi, obrim així la informació d'àmbit comarcal. Parlem de la 26a Fira Artesana d'aquest municipi, perquè tornarà a omplir aquest proper diumenge, dia 3, al matí, concretament, els carrers de la vila de propostes culturals i festives, a més del tradicional Mercat de Nadal. La inauguració oficial es farà a les 11 del matí, conjuntament amb l'estrena també de la nova oficina de turisme a la Casa del Montsec.
La Casa del Montsec obrirà al públic per primera vegada 13 anys després de construir-la. L'Ajuntament d'Age ha fet obres a l'edifici i ha habilitat una oficina de turisme i un espai dedicat a promocionar productes de proximitat. El consistori es va convertir en propietari de l'immoble inacabat després de la dissolució el 2012 de l'antic consorci del Montsec i ha obtingut des d'aleshores subvencions per completar les obres i poder-li donar-li un ús. L'alcaldessa Mireia Burgués ha apuntat que només s'obrirà una sala a la primera planta, rehabilitada amb una ajuda del Fons Europeu Líder de 85.000 euros, i que continuaran buscant subvencions per seguir actuant a l'edifici. El consistori preveu que a partir de Setmana Santa es pugui contractar un tècnic per obrir més dies l'oficina turística. També servirà d'equipament com a espai expositiu.
Sí, aquesta casa està inacabada. Hem pogut fer a través amb l'ajuda d'un líder arreglar o habilitar una petita part de la primera planta, no tota, que té molta feina per fer, però bueno, allí ara la intenció és que hi hagi l'oficina de turisme i un lloc de promoció de productes de proximitat, també amb el mateix sentit que fa la fira, és a dir, els productes o que hi ha d'aquí del territori, sigui oli, mel, torrons, vi, bueno, tot el que sigui de proximitat, doncs volem promocionar-ho des d'aquí de l'oficina aquesta de turisme, a part de les moltes activitats turístiques que tenim aquí al territori, doncs que també les promocionarem. Es preveu que s'obri o tenim previst obrir-la per Setmana Santa i continuar treballant per poder acabar d'habilitar aquest edifici que és molt gran i la veritat és que s'està fent vell sense fer nius. Però, clar, nosaltres necessitem finançament extern que estem treballant. Estem fent diferents projectes per fer un per musealitzar una part o fer un petit museu. Hi ha donacions per musealitzar un espai, des del Joan Rossell, que té tot de fòssils d'aquí del territori, el Benet Rossell, que també s'ha ofert per pintures. Bueno, hi ha diferents coses que realment li podríem donar ús i un punt més o un atractiu més aquí al poble.
Pel que fa a la resta de programació de la fira, aquesta comptarà durant tot el matí amb propostes infantils, amb jocs de fusta al carrer Sant Martí. A 2:15 del migdia es farà la part més festiva del matí, amb l'inici de la rua amb la geganta Arsenda d'Age, acompanyada dels Cabrossos i Bastoners de Balaguer. Seguirà a la 1 el concert del grup Hidra a la placeta dels Jubilats. Durant tot el matí, els visitants trobaran també una sèrie de demostracions d'oficis artesanals que realitzaran a la plaça Major. També es podran visitar alguns espais històrics de la vila, que oferiran portes obertes. Són la Capella del Calvari, la Col·legiata de Sant Pere i l'antiga farmàcia Montardit, a més de la nova oficina de turisme. Parlament s'oferiran tres exposicions: l'art a través de la finestra, de Jesús Sanuy, que es podrà veure a la sala de plens, una mostra d'actors i eines antigues que anirà a càrrec dels tres toms, i la mostra El Cançoner, a la Biblioteca Municipal.
Bé, normalment el que hi ha són parades de productes de proximitat. Intentem que la gent del territori pugui oferir els seus productes, tant siguin alimentaris com decoratius, bisuteria, bueno, etcètera. I també es fa, com cada any, la demostració d'oficis artesanal a la plaça Major. Intentem cada any anar-los variant. Aquest any, com a novetat, hi ha que l'associació dels Tres Toms d'aquí del mateix municipi d'Age, doncs farà una exposició dels tractors i eines antigues i una mena de demostració dels oficis antics de la pagesia, relacionats amb la pagesia. Aquest és nou perquè són d'aquí del territori, bueno, s'han animat i la veritat és que una bona iniciativa i creiem que pot funcionar. A banda d'això hi ha exposicions, hi ha una exposició a càrrec del Jesús Sanuy, de l'Ara a través de la finestra, que serà a la sala de plens de l'Ajuntament, Després hi ha sobre l'antiga farmàcia Montardit, com cada any, que és d'una família particular, però que cada any per la fira obre les seues portes. La visita a la col·legiata, o les portes obertes a la col·legiata, allí també hi haurà algun element decoratiu o bueno, d'art d'algun artista d'aquí de proximitat.
D'altra banda, el proper divendres, dia 8 de desembre, Àger Concert celebrarà el seu desè aniversari amb una actuació de luxe. Serà al local social a les 7 de la tarda amb Mar Parrot, on Mar Parrot oferirà una proposta íntima i propera, que serà un recorregut per la seva trajectòria musical. Les entrades es poden aconseguir de forma anticipada al preu de 15 euros o per 17 a taquilla fins a completar l'aforament. Els infants fins a 12 anys tenen entrada gratuïta. Es poden trobar a la web entrapolis.com o a les xarxes socials d'Àger Concerts.
Anem ara a qüestions d'àmbit més econòmic. Pimec Comerç Lleida posa en marxa una campanya per reivindicar la importància del comerç i la restauració local. Gairebé 4.300 establiments de tot el territori s'han adherit a la iniciativa Escolta el batec del teu comerç amb l'objectiu de posar en valor els establiments de proximitat.
Durant la presentació de la campanya, el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat que és una iniciativa que ja es va celebrar l'any passat a Lleida, però que enguany han volgut traslladar-la al conjunt del territori català per fer-la més forta i convertir-la en un espai de reivindicació propi per sumar totes les veus possibles. A Lleida, una de les novetats respecte a l'edició passada és que s'hi ha sumat associacions i entitats veïnals que veuen el comerç com una part indispensable dels barris i les comunitats. En aquest sentit, la campanya compta amb la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida i altres organitzacions de veïns i veïnes. Pel que fa a la restauració, la Federació d'Hostaleria de Lleida també s'ha sumat a la iniciativa de Pimec Comerç. El seu gerent, Ramon Solsona, ha expressat que comerç i restauració van de la mà, és una realitat i l'hem de tenir present per treballar plegats. Llaràs també ha manifestat que aquesta campanya, que se celebra de manera global a tot el territori català amb més de 19.000 establiments adherits, ha de ser un batec pel comerç i la restauració local i de proximitat que consideren vital per una ciutat o territori perquè genera riquesa i diversifica l'oferta. I ha afegit que un altre dels objectius és recuperar la tradició i l'esperit de les compres nadalenques amb qualitat i serveis que es mereixen en aquestes dates. El president de Pimec Comerç Lleida també ha expressat que amb aquesta acció es desvinculen del Black Friday perquè és una jornada promoguda per les grans corporacions digitals i els grans establiments comercials i no representa ni socialment ni culturalment a les entitats de Lleida perquè tenen uns altres valors que els diferencien i els que s'han de promoure. Les associacions adherides participaran en la campanya decorant els establiments amb la imatge gràfica de la iniciativa i fent difusió dels valors de la proximitat a través de les xarxes socials. A més, s'han plantejat altres accions als comerços com el repartiment de globus, obsequis, vals de compra, exposicions de fotografies d'artistes locals, decoració i tematitzacions especials. Aquestes accions estan previstes pels dies 1, 2 i 3 de desembre, tot i que a nivell comunicatiu la campanya s'allargarà durant tot el mes per aprofitar l'època de les compres nadalenques.
I destaquem ara que prop de 90 municipis de fins a 1.000 habitants de la Vegueria de Lleida contractaran productes culturals l'any que ve, el 2024, amb l'ajuda del Departament de Cultura. La Noguera és la comarca on més pobles s'han acollit als ajuts i on es destinaran més recursos, concretament 94.976 euros.
Un total de 86 municipis de la Vegueria de Lleida s'han acollit a la nova línia d'ajuts habilitada pel Departament de Cultura, que facilita la programació d'espectacles professionals d'arts en viu en municipis de fins a 1.000 habitants. En total se subvencionaran espectacles per valor de 372.118 euros que contribuiran a l'organització d'activitats culturals, com ara espectacles i cicles d'arts diverses, representacions i concerts, festivals i festes i fires tradicionals, entre altres. A la comarca de la Noguera són 22 municipis els que han demanat aquests ajuts, concretament Àger, Algerri, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, la Baronia de Rialp, Bellmunt d'Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ibars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Penelles, Preixens, La Sentiu de Sió, Tiurana, Torlameu, Vilanova de l'Aguda, Vilanova de Meià i l'entitat municipal descentralitzada de Valdomà. En conjunt, 413 micropobles de tot Catalunya s'han acollit a aquesta nova línia d'ajuts. El Departament de Cultura va obrir el passat setembre aquesta nova línia de subvencions, que està dotada amb 2,17 milions d'euros, amb l'objectiu de fer arribar la cultura a tota la ciutadania del país, apostar per la cultura de proximitat al territori i potenciar el mercat d'artistes i espectacles de petit format. Amb aquesta iniciativa, el Departament de Cultura vol reforçar el suport econòmic al món local per tal d'assegurar que els ciutadans de tot el país tenen accés a espectacles en viu de caràcter caràcter professional. A més, això també reforça els sectors de les arts escèniques i de la música perquè suposa noves oportunitats de contractació arreu de Catalunya. Aquesta línia per a micropobles era una reivindicació de l'Associació de Micropobles de Catalunya i suposa un pas endavant i ferm per l'equilibri cultural, perquè els pobles petits podran gaudir de la cultura en el seu propi municipi. En el marc d'aquestes polítiques d'accés a la cultura, cal destacar també les polítiques culturals adreçades al jovent i la iniciativa Cultura Jove, que permet l'accés de les persones joves a la cultura amb preus accessibles durant tot l'any. I també les línies de cultura comunitària i transformació social, així com la nova línia per a la programació d'espectacles en esdeveniments d'interès agroturístic. Totes formen part de l'estratègia comuna del Departament de Cultura per tal de millorar l'accés a la cultura, dins de la qual destaca l'elaboració de la nova Llei de Drets Culturals.
I parlem ara del sector del vi, el celler del Montsec i la revista local La Palanca d'Artes de Segre van entregar el passat divendres els premis Espinjoladors i Espinjoladores de l'any, que reconeixen la tasca de persones o entitats vinculades al municipi o al món del vi.
En la categoria jove, el premi va ser per un grup d'alumnes de primer d'ESO de l'Institut Els Planells que va guanyar el cartell de la Marató de TV3 l'any 2022. Els guanyadors van rebre el premi de mans del president de l'entitat municipal descentralitzada de Valdomar, Josep Galceran i Sellart. En la categoria individual, el premi va ser per Conxita Marsol Riart, que recentment va estar nomenada ministra d'Andorra. Els guanyadors van rebre el premi de mans de l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós Porta. En la categoria col·lectiva, el premi va ser per a Artesenques Actives, una entitat que treballa a favor de la igualtat i la promoció de les dones. Les guanyadores van rebre el premi de mans de l'alcalde d'Alòs de Balaguer, Lluís Sol de Vila Quadrat. I en la categoria d'honor, el premi va ser per als bombers voluntaris d'Artesa de Segre, que han estat reconeguts pels seus més de 40 anys de voluntariat. Els guanyadors van rebre el premi de mans del cap de Servei de Coordinació Territorial del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joaquim Porcar Coderc. En la categoria cooperativa, el premi va ser per a Robert Porta i Roger, un viticultor i elaborador de vi que ha treballat per la recuperació del patrimoni col·lectiu del Montsec. Va rebre el premi de mans del president de la cooperativa d'Artesa, Josep Trepat Armengol. Finalment, en el marc de la celebració, també es va realitzar l'entrega de la Bota d'Or, que va recaure en el grup de teatre d'Artesa de Segre. L'entrega es va realitzar a la sala d'actes de la cooperativa d'Artesa de Segre amb la presència de tots els premiats i amb l'actuació musical del violoncel·lista Arnau Farràs.
I anem ara fins al Parc Astronòmic del Montsec, a Age, perquè s'ha sumat a la celebració dels 50 anys de l'àlbum icònic de la banda britànica Pink Floyd, i ho ha fet amb una proposta immersiva de 42 minuts que combina la música i visites espectaculars del sistema solar.
El director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, ha destacat que l'espectacle és una adaptació al sistema planetari amb unes projeccions immersives del famós disc de Pink Floyd. De fet, fa 50 anys ja es va presentar en un planetari a Londres i ara la Societat Internacional de Planetaris ha preparat aquest projecte per poder-lo projectar a planetaris d'arreu del món. El PAM és el primer de tot l'estat que projecta l'espectacle. Segons Ribas, és un espectacle molt diferent al que estem acostumats. No hi ha veu en off i només s'escolta el disc íntegre. Les cançons no es reprodueixen en el mateix ordre, sinó que van sonant de tal manera que es busca la millor cohesió amb les imatges que es projecten. El so que s'escolta compta amb tecnologia 5.1 i les imatges són immersives, per tal que sigui diferent i motivador, tant per als que són fans de Pink Floyd com per als que els agrada la música o als que opten per combinar l'astronomia amb algun altre element cultural.
I el Montsec ha arribat al seu torn i avui és el dia doncs, que l'hem estrenat i és el primer planetari a l'estat espanyol que pot projectar doncs, The Dark Side of the Moon. És un espectacle molt diferent al que estem acostumats, no hi ha narració, no hi ha veu, és la música, és el disc íntegre, no amb el mateix ordre que el disc, però sinó amb un ordre doncs, que cohesiona bé les imatges, però és el disc íntegre amb so 5.1, immersiu, amb imatges immersives tota l'estona, per tal que sigui un espectacle diferent i que sigui un espectacle que sigui molt motivador, tant per aquells fans de Pink Floyd com per aquells que els agradi la música, com perquè els agradi combinar un espectacle doncs, que lliga astronomia amb algun altre element cultural.
Aquest dilluns s'ha estrenat per al públic format per alcaldes, empresaris, turístics de la zona del Montsec i també mitjans de comunicació. Però el primer passi públic es farà el dissabte dia 2 de desembre. Després se'n farà un cada cap de setmana i també durant la temporada de Nadal fins al 7 de gener. En total seran 6 passis i quan es reobri al febrer se'n faran més fins al novembre, que es deixarà d'oferir perquè ja s'ha acabat el 50è aniversari del disc. Ribas també ha destacat que és el primer espectacle del PAM que està pensat purament per combinar música i astronomia. Des de fa prop de 15 anys, al parc s'ha fet el cicle Música sota les estrelles, que combina la música en directe amb projeccions. En el cas de The Dark Side of the Moon, és diferent, ja que és un espectacle dissenyat amb productes de primer nivell, del món dels planetaris i amb el vistec blau de la banda britànica i el seu management. Per tant, és un espectacle diferent al que s'havia ofert fins ara, que creu que podria obrir les portes al nou públic a l'equipament.
Sí, de fet, és el primer espectacle que tenim que està pensat purament per combinar música i astronomia. Nosaltres el que hem anat fent des de fa gairebé 15 anys és el Música sota les estrelles, que tenim música en directe i les projeccions acompanyen la música en un format que genera en aquell moment, però no està pensat com un espectacle tancat, no? En aquest cas és un espectacle fet així, dissenyat amb, doncs, amb productores audiovisuals de primer nivell del món de Plateris, dissenyat amb el vistiplau de Pink Floyd i del seu management i la seva gestió, doncs, de drets i la seva gestió d'imatge, i doncs, per tant, és un espectacle concebut així, és la primera vegada que fem un espectacle musical pròpiament dit, que doncs, serà doncs, diferent, serà doncs, una qüestió doncs, que obrirà no solament a noves opcions, a nous públics, a nous mercats, que els puguin interessar doncs, aquesta mena d'espectacles. El Plateri és una eina que pot mostrar de tot. Pot mostrar des d'una recreació doncs, arquitectònica fins doncs, a fer un viatge doncs, per l'univers com fem normalment. Una de les opcions que té doncs, és combinar doncs, un espectacle temàtic, i en aquest cas un espectacle temàtic al voltant de The Dark Side of the Moon.
I tot seguit, i abans de la informació esportiva, destaquem ara que aquest dimarts es fa la presentació d'un nou recurs pedagògic al cofre de la prehistòria del territori del Geoparc Mundial UNESCO Orígens i Zona d'Influència al Museu de la Noguera, concretament a 6:15 de la tarda a càrrec de l'equip del Camp d'Aprenentatge de la Noguera. El cofre de la prehistòria és un recurs didàctic per apropar l'alumnat de cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria a la història més llunyana del seu entorn local. La metodologia didàctica proposada es fonamenta en l'ús de fonts materials i en el descobriment guiat. L'objectiu que es planteja és comprendre què ens fa humans des de la prehistòria, tot analitzant una sèrie d'objectes recreats similars als trobats en diferents jaciments arqueològics d'aquest territori. Aquests objectes permeten apropar l'alumnat a diferents aspectes de la vida de les societats prehistòriques, segons ha explicat aquí a Ràdio Balaguer el director del Servei Educatiu de la Noguera, Eric Berga.
Els objectius d'aquesta maleta no són d'altres que treballar d'una forma manipulativa els continguts curriculars de la prehistòria, per tant està adreçada a cicle mitjà, a cicle superior de primària i primer cicle de l'ESO, i en aquesta maleta doncs, està composta d'una sèrie de materials manipulatius i una proposta didàctica, unes fitxes, en la que els alumnes doncs, per grups de treball trien un dels objectes que hi ha, que són rèpliques que han elaborat el camp d'aprenentatge, de forma bastant fidedigna als originals, i en la que es pot fer un exercici de comparació de la forma de vida prehistòrica i de la forma de vida actual. Així doncs, es pot analitzar i debatre en funció a aspectes com la caça, les creences, l'alimentació, la forma de vestir, els rituals.
Aquesta oferta educativa que neix del treball conjunt entre el camp d'aprenentatge de la Noguera, el Centre de Recursos Pedagògics, amb dues del Departament d'Educació, i el Geoparc Orígens, ha comptat també amb el suport de la Generalitat. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dimarts.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, parlem de futbol sala, concretament en primer lloc del mal resultat per al primer equip del Comtat d'Urgell de futbol sala, que aquest dissabte rebia el 1 d'octubre la visita del líder de la categoria, el Lleida, un equip que ha guanyat 8 dels 9 partits que ha disputat fins ara. Els balaguerins sabien que seria un encontre difícil i es va demostrar quan els visitants es van avançar al minut 3 de joc ja i al minut 19 es posaven amb 3 per davant. Otman va ser l'autor dels dos gols locals, al minut 20 i al 23, que mantenien viu el partit, però que van ser insuficients. El Comtat ha entrat ara en zona vermella. Necessita trencar la dinàmica negativa. No serà fàcil, ja que la propera jornada visitarà la pista del segon classificat, el Penya Esplugues. Pel que fa també a futbol sala, han d'explicar que a Primera Catalana el Comtat B guanyava amb solvència en el derbi contra el Linyola. Ho feia per 7-2 amb un hat-trick de Roger Viola. El Comtat B és actualment 7è de la classificació. L'altre equip balagueria en la categoria, el Balaguer Vedruna, perdia per la mínima 2-1 en la seva visita a Llardecans. Actualment el Balaguer Vedruna és 12è. I parlem tot seguit de voleibol, dels equips sèniors del Club Voleibol Balaguer, que continuen lluitant per millorar resultats. Aquest dissabte, el femení, a quarta divisió, rebia a l'Igualada. El partit, que es va haver de resoldre en 4 sets, es va saldar amb un 1-3, després que les balagrines s'imposessin al segon set per 25-15, però que fos insuficient. Així doncs, les balagrines són setenes classificades i la propera jornada han de visitar el Manresa, que és el tercer. L'equip masculí, a tercera divisió, perdia 0-3 el dissabte contra el Martorell Blau. El Balaguer és cué, ja que encara no ha puntuat aquesta temporada.
I entrem en la recta final de l'informatiu d'avui, 28 de novembre, fent una mirada a les portades dels diaris d'aquesta jornada. Parlem en primer lloc del diari Segre, que avui titula "Un jutge anul·la una multa de treball a una empresa de Lleida per sexisme greu". També destaca que més de 750 lleidatans es vacunen per al·lèrgies i diu que Interior accepta la nova comissaria a la Bordeta. Un altre dels titulars destacats d'aquest rotatiu és que la Diputació de Lleida tira endavant el pressupost de 164 milions d'euros. La Mañana obre avui destacant que Lleida esmena el Black Friday amb 4.300 botigues i restaurants. Diu també que el cel del Montsec es pot veure a ritme de Pink Floyd i també destaca que La Rosa, l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, anuncia que s'agilitzarà la tramitació de les llicències per captar empreses. Anar-hi anant és el principal titular del Punt Avui d'avui. El jutge García Castellón ara demana informació a l'OTAN per criminalitzar Tsunami Democràtic. També destaca avui aquest rotatiu el pas endavant per pacificar la Nacional 2 al Maresme. La consellera de Territori diu presenta als alcaldes de la comarca les propostes per millorar la mobilitat. I també destaca que la T-Mobilitat peta la vigília de la seva posada de llarg. Amb aquest resum, pel que fa a les portades dels diaris d'avui, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona tarda.